Deportes.
COPE Catalunya y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Cracs pel Món. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
Molt bé, merci. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda.
Hi ha el Pau Martínez, està al control de sol. Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori. Top informatiu de la jornada. Oh my God, that's
the fucking shit! Top 5. Àngel Rodríguez, jugador del Vendrell d'hoquei patins, sancionat amb 2 anys de suspensió en donar positiu per un suplement alimentari. El club presentarà recurs.
Top 4.
Víctor Sada no tornarà a jugar fins l'any vinent. El jugador del Morabanc Andorra ha estat operat d'una hèrnia discal lumbar i es preveu que estigui 3 mesos i mig de baixa.
Top 3.
A l'Espanyol, Víctor Sánchez es queixa dels arbitratges que ha rebut l'equip. Diu que els hi han tret 5 penals en 11 jornades.
Top 2.
Una enquesta d'Agustí Benedito a 411 socis del Barça, fet abans del Barça-Celta, dona com a guanyador a Joan Laporta si ara se celebressin les eleccions.
Top número 1.
I de mica en mica es van concentrant els internacionals del Barça amb les diverses seleccions. Luis Suárez amb l'Uruguai rep el suport de tot el grup, tot i estar sancionat per partits oficials.
Entrevistes a Esports Cope.
Atenció, aquest dimarts escoltarem el portaveu del Vendrell d'hoquei patins, Joan Colet. També a Jordi Lardín, responsable del futbol base de l'Espanyol. I estarem de seguida a la concentració de la selecció espanyola sub-21 per parlar amb Denis Suárez.
El debat a Esports Cope.
Avui comentem tota l'actualitat amb el Roberto Palomar i l'Emilio Pérez de Rozas, com sempre, amb Bra Café com a gran companyia.
La pregunta a Esports Cope.
La pregunta d'aquest dimarts. Confieu en Luis Enrique per revertir la situació del Barça? Confieu en Luis Enrique per revertir la situació del conjunt blaugrana? Recordeu que recollim les vostres respostes perquè entren en el sorteig d'una entrada doble. Partidàs al Camp Nou dissabte 22-8 del vespre, Barça-Sevilla. Alguns exemples. El Miguel no t'importen, pensa que encara li queda gran. La Núria Ana del Ballori diu que sí que hi confia. La sensació de l'inici de temporada, afegeix, és que es treballava i corria molt en passat. Ara el joc és confús, però millorarà. I el Josep Sotlliure diu, cegament, plena i total confiança. Com jo amb tu, Ballori. T'escolto. Tot teu. Endavant.
Gràcies, Albert. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Tu, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Oye, tú, colega, sí, tú, ¿te echas un FIFA? El fútbol es el mayor espectáculo del planeta y FIFA 15 te pone en el centro de la acción. No esperes más. Invita a tus colegas a echar unos partidos con el juego de fútbol más realista del mercado. ¡Vive el fútbol con FIFA 15! A la venta desde el 25 de septiembre para tu Xbox One.
Este otoño-invierno tus fluchos despertarán pasiones, porque llega la nueva colección para hombre y mujer de los zapatos más cómodos. Fluchos, colores y diseños súper actuales. Zapatos transpirables, ligeros y flexibles, hechos a mano en España, con diseños actuales y tecnología de vanguardia que solo piensa en tu comodidad. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que seguiremos, volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de sin...
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
Así que estar informado.
I arrenca el nou servei de Ford Motorcraft Lovato amb el gran premi del manteniment.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. Impresionante.
Lovato, una vegada més, Ford Motorcraft en sorprèn.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Diu una de les màximes futbolístiques que els equips es construeixen des del darrere cap endavant. Igual, això val pel 99% dels equips, però no per aquest Barça. Aquest Barça, tenint a Messi, a Luis Suárez i a Neymar, s'ha de construir del davant cap al darrere. Primer, buscar el millor encaix i mecanismes pels tres davanters i després trobar la millor manera de cobrir-los les esquenes, que per mi continua sent la pressió alta i solidària i el joc de posició, allò que Guardiola va implementar amb precisió i eficàcia i que ni Martino ni de moment Luis Enrique han sabut aplicar.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Ja tenim els cracs del Barça repartits pel món. Entrem en setmana, en dies de compromisos internacionals. Estan, per tant, ja incorporats a les seves seleccions. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El situem. Tenim a Leo Messi, per exemple, a Londres.
Sí, on demà 8:45 Argentina juga un amistós contra Croàcia. Carlos Tevez, que torna a Argentina després de 3 anys i mig, desmenteix el rumor sobre una mala relació amb Leo Messi i diu que està molt feliç per poder tornar a jugar amb el millor del món.
¿Qué hablaron cuando se juntaron con Messi ahí en ese stand de ropa?
Todo. Tuvimos como una hora y media hablando de todo.
¿Y qué fue lo que más te quedó de esa charla?
Bueno, todo, siempre que hablamos con Diego.
¿Se habló tanto?
Sí, ustedes, por algo tienen que vender ustedes.
¿Pero tenés ganas de volver a jugar con Leo?
Claro que sí, con el número uno siempre dan ganas de jugar.
Tevez tornarà a jugar al costat de Leo Messi. Mentretant, Luis Suárez torna a casa. Luis Suárez està a Montevideo.
Sí, a la capital d'Uruguai, on dijous juga amb la selecció un amistós contra Costa Rica. Servirà perquè el seu país li transmeti la seva estima i suport a Suárez després de l'episodi del Mundial. El seleccionador d'Uruguai, Óscar Tabárez, ja ha anunciat que Suárez serà titular, tot i no poder disputar els partits oficials pel davanter, i per ells és molt important que hi sigui en aquests amistosos.
No se nos pasa ni la cabeza durante el tiempo que tenga Suárez que cumplir los 8 partidos suspensión que le quedan, de que no tenga ningún contacto con la selección, que pueda asegurar que en este primer partido, por un montón de razones, va a entrar jugando. Y además, aparte de ser lo que quiere el jugador, de no perder el contacto, el vínculo, es muy importante su presencia acá, para jugar cuando lo creamos necesario.
Messi està a Londres, Luis Suárez a Montevideo i a Neymar el tenim a Istanbul.
On demà juga 8:45 un amistós contra Turquia. L'arribada de Neymar sol des de Barcelona va generar gran expectació ahir a Istanbul. Brasil torna a entrenar aquesta tarda. Després el seleccionador d'Unga parlarà en roda de premsa.
Els espanyols, Helena, han quedat concentrats a les Roces.
Sí, els 5, Piqué, Bartra, Alves, Busquets i Pedro, els 5 del Barça. Un dels pocs que resisteix a parlar del cas Piqué és Del Bosque. El seleccionador ahir al partit a les 12 va defensar el central, el veu bé de forma malgrat els 3 partits que encadena sense jugar amb el Barça.
No estoy de acuerdo que esté pasando un mal momento. El día del clásico Madrid-Barcelona jugó, para mí, exceptuando la acción del penalti, no juega mal. Luego se mete, se enreda en el, y se mete en la misma línea del equipo, pero él no jugó mal, sinceramente. Y con nosotros, 2 partidos que ha jugado en la anterior concentración, yo creo que ha estado bien, cumplido perfectamente, lleva más de 60 partidos internacionales, tiene crédito con nosotros. Lo que me preocupa es el comportamiento de él cuando viene aquí, y yo creo que también con su equipo ha dado un rendimiento extraordinario estos últimos años. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, hay que quedarse más y pesar en la balanza, pesa mucho más lo que ha hecho bien que lo que ha hecho mal, hombre.
Del Bosque, parlant de Gerard Piqué, hi ha molts jugadors del Barça fora, per tant aquí a les ordres de Luis Enrique, que treballa dur i en silenci, han quedat pocs futbolistes, eh?
Sí, el Barça ha entrenat aquest matí en família després de tenir festa diumenge i ahir. Sergi Roberto, encara sense l'alta, ja ha entrenat amb normalitat amb els altres 6 companys, Massip, Montoya, Alves, Douglas, Adriano i Xavi, també el porter Onana del juvenil A. Els lesionats Mati i Iniesta han fet fisioteràpia, els dos treballen per estar a punt pel proper partit contra el Sevilla dissabte 22 al Camp Nou, i Malen continua amb el treball específic. Això ja no és notícia. El central, que encara no ha debutat 3 mesos i un dia després del seu fitxatge, n'ha parlat avui el seleccionador belga Marc Wilmots, que ha dit que no sap res sobre una possible operació de Vermaelen, però que vindrà a Barcelona la setmana que ve per veure i comprovar in situ com està.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Efectivament, la propera cita pel Barça és el Barça-Sevilla, el dissabte dia 22, Barça segon classificat, Sevilla 5è, a només 2 punts del Barça, i amb el morbo afegit o l'interès de veure a Deulofeu i a Denis Suárez a l'estadi del Camp Nou. Tots dos futbolistes estan ara mateix sota la disciplina de la selecció sub-21, que juga demà partit amistós contra Bèlgica a Galícia, el Ferrol. Marxem fins a aquesta concentració. Tenim a Denis Suárez, que és jugador del Barça cedit al Sevilla. Denis, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos ya preparados para enfrentar ese partido amistoso contra Bélgica.
Sí, por supuesto. Además hay muchas ganas porque es una nueva selección, y yo sobre todo porque estoy en mi tierra, estoy en Galicia, y vendrá mi familia a verme, o sea que para mí es un partido que me lo voy a tomar muy en serio y muy especial.
Oye, es que hay que levantar cabeza, ¿eh? Después de quedar fuera del europeo, fuera de los juegos, supongo que fue un golpe duro, ¿no? Ese, Denis.
Sí, por supuesto, quedarte fuera del próximo europeo, sobre todo los Juegos Olímpicos, que hay uno cada 4 años, es una putada, pero bueno, empieza una nueva selección, ahora tenemos un año de amistosos y luego a preparar bien la clasificación de que empieza en septiembre del año que viene para intentar estar en el siguiente europeo.
Y muchas caras nuevas en la convocatoria, ¿eh?
Sí, porque es la generación nuestra del 94, hay gente nueva, pero también hay gente que repite y estos partidos amistosos nos vendrán bien para conocernos.
Uh-huh. Oye, en Sevilla van bien las cosas, ¿eh? A pesar de que bueno, habéis perdido este último fin de semana, anteriormente un empate, los dos últimos resultados, pero seguís ahí arriba con opciones a todo.
Sí, yo creo que la temporada está yendo bien, estos dos últimos resultados igual, sobre todo el partido contra el Levante este fin de en casa, que nos empataron en los últimos minutos, pero bueno, seguimos ahí arriba no solo en Liga, sino también en Europa League y con la eliminatoria de Copa del Rey casi encarrilada.
Uh-huh. Oye, quería preguntarte por tu compañero en la Sub-21 y en tu equipo, por Deulofeu, que le costó al principio de temporada, pero parece que cada vez va más, ¿eh?
Sí, porque al principio él llegó tarde, llegó con la liga empezada y estaba claro que le iba a costar un poco porque había gente que llevaba toda la pretemporada entrenando, pero bueno, ahora está entrando el equipo y lo está haciendo muy bien.
Oye, me decías que el partido de mañana ahí en el Ferrol, en tu tierra, va a ser especial. Supongo que el próximo de liga en el Camp Nou también, ¿no, Denis?
Sí, por supuesto. Es un partido además de los que gusta jugar a todo el mundo y volver a Barcelona a jugar contra el Barça pues me hace mucha ilusión.
Uh-huh. ¿De los que tienes, además, ganas de demostrar algo o no a nadie?
Bueno, yo estoy en el Sevilla, estoy muy contento. Es el equipo que me está dando la oportunidad de jugar en Primera División y salgo todos los partidos a demostrarme a mí mismo y a la gente que tengo el nivel para estar ahí.
O demostrar, decir, hey, que puedo volver, ¿o no?
Bueno, yo no estoy pensando en eso ahora mismo, porque sería injusto tanto conmigo y con el Sevilla que estamos haciendo muy buena temporada y solo estamos pensando en seguir así y estoy muy contento allí.
Oye, yo creo que hacía muchos años que no se encontraban Barça y Sevilla en la Liga tan juntitos en la clasificación, solo separan 2 puntos, ¿eh?
Sí, tenemos una gran oportunidad en el Camp Nou de quizás dar un golpe encima de la mesa y decir aquí estamos, pero bueno, vamos con máxima ilusión, sabemos que nuestra liga no es ni el Barcelona ni el Madrid, pero intentaremos ir al Camp Nou a hacer lo mejor posible.
Y el Barça no anda fino, ¿eh, Denis, últimamente?
Bueno, el otro día sacar un resultado positivo en Almería, yo creo que van a ir para arriba, sobre todo porque el Barça para mí es el mejor equipo del mundo y tiene los mejores jugadores, o sea que al final yo creo que estarán arriba en todas las competiciones.
¿Sigue siendo el mejor equipo del mundo para ti, sí, ahora mismo, sí?
Es cierto que el Madrid está muy bien, pero bueno, yo siempre confío en el Barça, en sus jugadores y creo que al final de año estarán arriba.
No sé si los rivales ahora mismo por eso le veis un poquito más débil y veis más grande la posibilidad de sacar puntos del Camp Nou.
Puntuar en el Camp Nou siempre es muy complicado, pero tú siempre vas con la ilusión de puntuar o ganar. Se sabe que es muy difícil, pero bueno, el Barça que se vea que está débil, yo creo que es una mentira, porque con los jugadores que tiene te pueden ganar el partido en cualquier momento.
La última, Denis, tú firmaste, o la cesión era por 2 años. ¿Hay alguna posibilidad de que este verano vuelvas o eso es imposible por contrato?
Yo eso no lo sé. Eso ya es tema de entre Sevilla y el Barça. Yo ahora mismo no me estoy ni planteando eso ni pensando en eso.
Muy bien. Pero si se diera la posibilidad y ellos hablaran y se pusieran de acuerdo, tú estás abierto a esa posibilidad también.
Es que ahora mismo no te voy a decir eso porque no toca y no estoy pensando en eso.
Perfecto, Denis. Yo lo he intentado y tú has hecho lo que tenías que hacer, que es defenderte bien ahí.
Tú a jugar el 22 aquí a tope y ya está. Y a dar un susto.
A ver...
Un abrazo fuerte, Denis, gracias.
Hasta luego.
Atenció que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Ahir ho va dir Juan Mata aquí a la Cope al partit de les 12. Víctor Valdés està entrenant amb el filial del Manchester United. Un amic del Ballori ja li va pensar fa uns dies. El Barça va perdent efectius que fa un temps eren alguns vitals i altres importants. S'ha anat el propi Víctor Valdés, també ho ha deixat el Carles Puyol, Cesc ha tornat a Anglaterra i Xavi aguanta però basta meditant sortir. I Piqué. Piqué està encara a la plantilla, és vital, és superimportant per molta gent i també per Xavi i per Vicente del Bosque. No és habitual a les alineacions. I a més, la casualitat fa que surti una imatge amb el Pep Guardiola l'altre dia, el diumenge. Piqué encara està al Barça. Luis Enrique i ell mateix estan a temps per al seu lloc, si volen.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Són 3:45 de la tarda, de seguida Esports Cope, l'enquesta Benedito.
García, García, García! Es va comprar un Ford Focus i ara en vol altre?
Per la meva germana, esclar, cap. És que com el Focus nou el llancen al desembre, el Focus d'ara el tenen en liquidació amb un descompte de 100.000 euros.
Vostè no deu estar muntant un concessionari de cotxes, oi, García?
Xarxa Ford de Catalunya.
Queda com a màxim un any i mig per les properes eleccions a la presidència del Barça, o potser menys, qui sap, això ara mateix és impossible de saber. En qualsevol cas, el tema és que Agustí Benedito, que va ser el segon classificat a les últimes eleccions, ha fet públics els resultats d'una enquesta sobre la intenció de vot amb vistes a unes eleccions a la presidència del Barça. Resulta interessant que surtin en aquest moment, perquè aquesta enquesta es produeix en un instant on Laporta ha tret el cap després de la sentència favorable en l'acció de responsabilitat i en què el president Bartomeu ha decidit recórrer aquesta sentència. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què diu aquesta enquesta que ha fet pública avui, Benedito?
Primer, explicar que es va fer fa 10 dies, abans del partit contra el Celta, abans de la derrota, i van preguntar a 411 socis del Barça, ha volgut concretar Benedito. Creu que els resultats poden estar una mica condicionats per la derrota al Bernabéu i també per la sentència favorable a Laporta, però Benedito diu que li permeten composar-se una idea de com està l'opinió del soci a dia d'avui. L'enquesta només contempla tres candidats, Laporta, Benedito i Bartomeu. I segons aquesta enquesta, Laporta guanyaria les eleccions.
Laporta guanyaria.
Sí, senyor, amb un 33% dels vots.
33.
Benedito seria segon, amb un 23%. I Bartomeu obtindria un 17%. Indecisos, n'hi ha un 24%. També déu-n'hi-do, eh? Segons aquesta enquesta, el 76% dels socis voldrien eleccions a final d'aquesta temporada. El 24% serien favorables a que esgotés el mandat Bartomeu. També per franges d'edat, Benedito i Laporta treuen més vots amb els votants joves. Benedito creu que es presentarà Laporta i també Toni Freixa, actual membre de la Junta Directiva. Ha estat molt contundent afirmant que Bartomeu comet una irresponsabilitat per aferrar-se al càrrec. Deixa caure que potser això té a veure amb la seva relació amb Rossell i amb els seus interessos comuns amb Qatar. I diu que mereixeria una moció de censura Bartomeu. També ha criticat el fitxatge de Vermaelen.
Laporta.
Jo crec que Laporta es presentarà. Ell no ho ha acabat de dir, perquè sempre està amb aquella cosa de que sí, tinc sensacions, sí, m'ho estic pensant, però jo crec que ell es presentarà. Però sí, segur que si es presenta és un dels candidats importants, més que el Bartomeu. No ens plantegem fer pactes, no els farem. Ho és dir-ho des d'abans de l'any 2010, ja ho estem dient.
Rossell.
El president a l'ombra que tenim, en Rossell, diguem-ne que no se n'ha allunyat del tot. No, jo, en fi, que es reconeixen Rossell i Bartomeu, segur. Que ho fan amb assiduïtat, segur. Jo més aviat penso que parlen del Barça, i més si tenim en compte els seus interessos econòmics que tenen amb l'Estat, amb l'emirat de Qatar. Sembla que tenen molts temes per gestionar, ells dos i el Faus.
Moció de censura.
Jo crec que Bartomeu mereixeria una moció de censura, segur. La majoria dels socis no volen que hi siguis, tu t'hi estàs, però és impossible. Aquí estàs parlant ràpidament de 17-18 mil socis del Barça amb 17-18 mil fotocòpies de DNIs en 10 dies. Jo crec que sí, que seria dels casos, crec, que justificarien una moció de censura.
Eleccions.
Quines són les raons perquè el senyor Bartomeu no faci eleccions? Si el 76% dels socis li demanen que les faci. Si cap soci del Barça, cap ni un, l'ha votat perquè sigui president del Barça. I està prenent decisions supertranscendents. Sembla que tenim anys complicats, motivats en l'origen per aquesta altíssima inestabilitat que provoca una presidència no escollida pels socis.
Centrals.
És que el central és molt gros, eh? 3 anys buscant centrals, tu. I què hem anat a fer? 3.000 milions de pessetes pel Vermaelen? Jo suposo que algun dia el volem jugar. És que no vull entrar-hi massa. Però bueno, que Vermaelen és una constatació, que hem fitxat un home que no pot jugar. Escolta, en qualsevol altra empresa normal no del futbol, com et fotin un fitxatge com aquest, l'endemà has de plegar, eh?
Ara compta amb pessetes,
Benedito,
eh?
Sí, sí, després ha dit 18 milions d'euros, però d'entrada amb pessetes. També ha dit que els socis estan farts d'aquesta guerra entre laportistes i rossellistes i que ell faria les eleccions ja immediatament.
Molt bé, doncs queda molt, en principi un any i mig, però es poden avançar, això no se sap mai. És evident que el paisatge encara no està definit perquè no sabem quins candidats anirien a aquestes eleccions a la presidència del Barça i que, com sempre, la clau és si la pilota entra o no entra, però aquí estan els resultats d'aquesta enquesta de Benedito, que diuen que avui, si hi hagués eleccions a la presidència del Barça, guanyaria Laporta amb un 33%, segon Benedito amb un 23% i tercer Bartomeu amb un 17%. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Una de les armes electorals de Laporta podria ser Pep Guardiola, que a les últimes hores ha declarat a Ara Televisió que no tornaria al Barça, però atenció al matís, com a entrenador.
Com a entrenador és una etapa tancada.
Com a entrenador?
No, jo crec que la vida hi ha cicles i el meu ja es va acabar.
3:35, el debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula, Oli, que posem avui...
Un espresso.
Un espresso per l'Oli. Tenim a l'Emilio Pérez de Rozas. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, te oigo bajísimo.
¿Me oyes bajísimo? Pues a ver si lo podemos arreglar y me puedes escuchar un poquito más fuerte.
Gracias. Hola, buenas tardes.
¿Ahora sí? ¿Ahora mejor?
Jaray, esto es otra cosa.
Bueno, perfecto. Solventado entonces. ¿Qué te pongo? ¿Cortadito? ¿Café solo?
Un capuchino.
Capuchino para Emilio, perfecto. Roberto Palomar, Marca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues un cortadito me voy a tomar.
Cortadito, muy bien. Emilio, estás todavía en Valencia, ¿no?
Ya, sí.
Sí, y bueno, otra vez un mundial espectacular para el motociclismo español y catalán, ¿eh? Mejor imposible, ¿no?
Bueno, efectivamente, sí, mejor imposible, absolutamente imposible. Porque especialmente Marc Márquez lo ha redondeado con todos los récords sabidos y por haber. Recordemos que el año pasado se convirtió con 21 años en el rookie más joven de la historia en ser campeón del mundo en su año de debut. Este año se ha convertido en el rookie más joven, o en el novato, o en el joven que consigue dos títulos seguidos, porque con diferencia de 2 años sobre el británico Mike Highwood, que lo hizo con 23. Encima ha superado la marca de 12 victorias de Mick Doohan en un solo año, en 1997. Él ha hecho 13, es cierto, y él fue el primero en tenerlo en cuenta, que Doohan lo consiguió en un mundial de 15. Por lo tanto, la proporción, digamos, es superior la de Doohan, pero bueno, él en un mundial de 18 ha conseguido 13, que no está nada mal. Y por lo que respecta a Alex Márquez, pues campeón de España, rookie de Moto3 el año pasado, ahora campeón del mundo, y Tito Rabat, pues igual, una cosa espectacular. Sí, sí.
¿Qué estás regresando, Emilio?
Bueno, estoy a punto de salir del circuito porque está lloviendo y estoy haciendo un planteamiento para volver a casa, sí, porque está diluviando y la verdad es que están saliendo a correr muy pocos.
Me parece que también llueve en Madrid. ¿El año que viene Alex estará en GP?
No, en Moto2, en Moto2.
¿Moto2?
No, en Moto2, sí. Alex ha ido precisamente esta mañana hacia Jerez, donde mañana y pasado, que también por mala suerte tiene pronóstico de lluvia, pero mañana y pasado entrenan con Tito Rabat y empieza ya a tomarle las medidas a la Calex de Moto2. Y cuando digo a tomarle las medidas, lo digo con doble intención, porque vosotros sabéis que el cuerpo de Alex es inmenso en cuanto a tamaños, pero es grande todavía. Y todo el mundo cree que su cuerpo está más hecho para Moto2 y para MotoGP que para Moto3.
Roberto, si hablamos de Marc Márquez, es evidente que estamos ante uno de esos deportistas únicos en el mundo que salen uno de cada no sé cuántos años, ¿no?
Pues sí, estamos ante un marciano. La verdad, yo creo que el tiempo le hará justicia, si es que no se la está haciendo ya. Me parece que vamos camino de tener un deportista legendario. calendario. Se les mide por los mundiales. Es una pena que determinados, vamos, una pena entre comillas, que determinados deportes no sean olímpicos, porque estaríamos ante un auténtico coleccionista de medallas, ¿no? Yo creo que es que pese a su juventud estamos ya ante un mito viviente.
Muy bien, vamos al Barça, Emilio. Me gustaría tu diagnóstico en esta situación con 15 días por delante para reflexionar después de la victoria, pero el mal partido en Almería. No sé cuál es tu sensación y cómo ves a Luis Enrique ahora. Si lo ves firme, convencido, si ves que sabe dónde va o si lo ves ahora mismo en un poco en un mar de dudas.
Bueno, yo ya como debatimos con Miguel Rico el sábado y el domingo pasado, en el sentido de que yo sigo haciendo incidencia respecto a que los problemas son, y que se me entienda bien, son unos problemas de vestuario, en el sentido no de mala relación, sino en el sentido de que la solución está en manos de Luis Enrique y en manos de los futbolistas, ¿no? Y yo soy muy crítico con el comportamiento de determinados futbolistas, también lo soy con el estado de forma de determinados futbolistas y evidentemente lo soy respecto sobre todo a los bandazos de Luis Enrique, ¿no? O sea, es a veces comentamos, y en esto Roberto sabe muchísimo más, comentamos los ataques de entrenador que le entran a muchos entrenadores. Bueno, tenemos la sensación muchos de que a Luis Enrique le entra un ataque de entrenador cada semana, ¿no? Entonces eso es muy complicado. Sobre todo es muy complicado porque tú no puedes estar diciendo, no digo alardeando, diciendo que tu equipo juega de una manera y que eso no se plasme en el campo. Eso es muy complicado, hace mucho daño al entrenador. Y después hay una cosa que a mí realmente me sorprende bastante y yo creo que no le está ayudando a Luis Enrique, ¿no? Que es su actitud ante los medios de comunicación.
Estoy de acuerdo.
Que no es, y con perdón, que no es la del idiota del vicealcalde este de Valencia que he oído este mediodía en la radio, pero que yo creo que le falta un cuarto de hora para que ya empiece a ser aquello un pim pam pum con los periodistas y realmente me parece, insisto, muy peligroso dado el comportamiento del equipo en el campo.
Oye, ¿y creéis, Roberto, Emilio, que Piqué es recuperable? Es decir, le da mimos Xavi ayer, el capitán del Barça, ¿no? Diciendo es vital, es importante, es insustituible dentro y fuera del campo. Del Bosque le da mimos, le dice que está bien. ¿Por qué no trata de sacar el máximo partido de Piqué?
Roberto.
Bueno, de puertas para afuera también le da mimos Luis Enrique. Lo que pasa es que con hechos
no,
luego...
No, pero no, con hechos.
Claro, con hechos no... no lo demuestra. Hombre, Luis Enrique no tiene el carácter de Del Bosque, ni los métodos de Del Bosque. Salta a la vista. Estamos acostumbrados cada vez más que con determinados jugadores funciona más la zanahoria que el palo. Lo hemos visto Ancelotti recuperar a determinados jugadores, el propio Del Bosque. Yo no sé qué tipo de jugadores Piqué, si necesita el palo o la zanahoria. Recuperable es, hombre, estamos hablando por edad y por condiciones y por lo que le hemos visto hacer, que durante algún momento de su carrera ha sido el mejor central del mundo. Yo creo que recuperable es. Estoy de acuerdo en lo que dice Emilio, en este tipo de crisis o de situaciones un poco bajas del Barça, del equipo que sea, hay que apelar a la responsabilidad de los jugadores. Señores, no se escondan detrás del entrenador, son ustedes muchas veces los que tienen que sacar esto adelante. Hay que apelar a esa responsabilidad, a ese, yo no sé si llamarlo, amor por la profesión. Son futbolistas y tienen que ejercer de ello, y en clubes como el Madrid, el Barça en primer nivel, más todavía. Son ellos muchas veces los que tienen que tirar adelante.
Yo, Emilio, con el tema de Piqué, el que creo que debe dar un paso adelante es él.
No, a ver, yo, como da la sensación de que tengo un máster sobre el tema de Piqué, ¿no? Yo he de decir una cosa muy sencilla. Hay una cosa muchísimo más sencilla que todo esto, ¿vale? Y es, yo puedo oír flautas de Piqué, puedo oír flautas incluso del propio Guardiola, que probablemente no ha hablado, pero como se vio con él y tal, lo puede proteger. Desde el Bosque y hasta de Luis Enrique. De momento no hemos oído mucho a Piqué. A Piqué lo que le hemos oído decir es: yo era uno de los tres mejores centrales del mundo y ya no le hemos vuelto a oír más decir estoy camino de ello. Yo solo diré una cosa, que es, Piqué no juega. Yo no conozco ningún entrenador del mundo que considere que tiene el mejor central del mundo y no lo ponga. ¿Vale? O sea, es decir, si Luis Enrique no ha convertido a Piqué en un jugador fijo
y era un jugador que podemos dar vueltas a toda la alineación menos a Piqué y a Messi y a quien sea, es porque no está. Sí. No está, y porque no está, perdóname, no está y nadie ve que esté llegando, ¿me entiendes?
Sí, o sea, sí,
por lo tanto, porque la llegada de un futbolista no es una cosa de un año para otro, la llegada de un futbolista que está anunciando, porque de la frase esa no soy, ya no soy uno de los tres del mundo, de eso hace tres o cuatro meses.
Sí, es evidente que si estuviera bien jugaría, porque si está bien es de los mejores centrales del mundo. Lo vamos a dejar ahí de momento, amigos. Emilio, Roberto, muchas gracias a los dos,
Un abrazo, nos vemos.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més agent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Missatge pels nostres amics als taxistes. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores, sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit és la solució. Truca a Barna Crèdit, aquí va el número 93-487-1324, 93-487-1324, o visita la pàgina web barnacredit.com.
Nou servei Ford Motorcraft, un servei de competició amb un preu per a tu.
Atenció, novatos, els box de Ford Motorcraft.
Madre mía, vaya mantenimiento. Precio récord, 99 euros. Increíble, cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistas, información, opinión, debates.
¿Esto, Minguella, tiene arreglo? ¿O esta plantilla puede ganar a todos menos al Real Madrid, al Chelsea, al Bayern de Múnich, al PSG?
Mira, Manolo, es que el único jugador importante que ha fichado el Barça, nivel Barça, indiscutible, es Luis Suárez,
sí,
en una posición que no necesitaba el Barça.
Estoy de acuerdo contigo. Por lo tanto, plantilla descompensada y perderíamos los combates contra los mejores.
Esports Cope, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
De seguida, protagonista important avui en blanc i blau a la sintonia d'Esports Cope. Abans, coses de l'Espanyol, Quique, començant per les queixes que arriben des del vestidor dels arbitratges.
Sí, Víctor Sánchez, un dels importants, ha parlat pels mitjans del club i posa el crit al cel, perquè se'n recorda dels penals no pitats, 5, diu ell, jo diria que els del Sevilla, Elche o Villarreal, sense anar més lluny. Així que escolta el migcampista que, a través de la web del club, de la tele del club, parla así sobre los arbitrajes. Espera que no repeteixi.
Bueno, yo siempre he creído que al final de temporada un equipo como nosotros, prácticamente casi todos los equipos, quitando creo Barça-Madrid, igual Atlético-Madrid, se compensan los arbitrajes. Unos días te dan, otros días te quitan y normalmente queda bastante parejo. Entonces, creo que este año es verdad que nos han quitado mucho, porque creo que llevamos, no sé, no llevo la cuenta de los penaltis, pero igual si llevamos 11 jornadas llevaremos 5 o 6 penaltis que no nos han pitado. Y si no es ayudarnos, pues no, como te digo, no nos quiten cosas que son nuestras. Esperemos que se compense un poquito.
Esperem-ho. Esport 3 retransmetrà l'Espanyol Olímpic de Marsella de divendres a les 4 de la tarda a Sant Adrià. L'Olímpic de Marcelo Bielsa arribarà dijous al vespre aquí a Barcelona. És possible que l'entrenador argentí doni una roda de premsa el divendres al matí abans del partit. Avui Sergio García, protagonista a l'antiga fàbrica Adam, perquè rebrà el guardó al millor futbolista català de l'any.
I protagonista ara a Esports Cope, el responsable del futbol base de l'Espanyol, Jordi Lardín. Hola, Jordi.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, treballem una mica.
Treballant una mica i treballant bé, perquè em deia el Quique. Escolta, li hem de fer un truc al Jordi Lardín perquè els equips del futbol base de l'Espanyol van molt bé. Teniu el filial líder, teniu el juvenil A líder, el juvenil B líder, el cadet A líder. Això és fantàstic, Jordi.
Cadet B líder, infantil A líder.
Ah, mira, em quedo curt.
Sí, la veritat és que, el treball que hem vingut realitzant des de l'arribada, pues, està donant fruits abans del que pensàvem. I bueno, pues podem parlar de la normalitat, perquè ara és el que sempre hem dit, no? El que està passant ara, està primer, està segon, és lo normal. No normal, perquè bueno, tenim un gegant al costat que és el Barça, sí. Nosaltres treballem i treballarem per ser millor que ells, però si quedes per sota del Barça és lo normal per pressupost.
Escolta'm, això vol dir que les noves generacions de l'Espanyol venen fortes, i això és una magnífica notícia, perquè sent la situació econòmica del club la que és, doncs a ningú se li escapa que el futbol base de l'Espanyol ha de ser la principal font d'alimentació del primer equip, que al final d'això es tracta, no?
Sí, és com sempre ha sigut. Portem 20 anys que el primer equip es nutreix de la nostra base. Pues bueno, sapiguem això, el primer que intentava va ser arreglar el filial del juvenil, intentar tindre jugadors per treure a primera divisió el abans possible, no? I a partir d'aquí començar a treballar en la resta de la base, no? I així és com vam programar la nostra arribada al club.
Jordi, una curiositat i una pregunta. La curiositat la deies fa un moment. Per pressupost, el Barça és superior a nosaltres. En quins estil de diners estaríem parlant? És a dir, el pressupost de l'Espanyol al futbol base, que són 4 milions?
Sí, més o menys.
I el Barça? Més o menys?
Jo no t'ho podria dir perquè no estic. A mi m'han parlat de més de 20 milions. No ho sé, no t'ho podria dir, però estaríem parlant d'aquestes xifres.
I ara que parlaves de jugadors de formar per primera divisió, tu que has jugat a primera divisió un munt de vegades, veus ja jugadors del juvenil A i de l'Espanyol B capaços de ser jugadors de l'Espanyol en 2 anyets?
Tenim jugadors per formar-los per ser jugador de primera divisió. Tenen que patir a la segona divisió B, tenen que agafar partits, tenen que estar en contacte amb el primer equip, i a poc a poc veurem si tenen aquesta capacitat per patir la pressió de la primera divisió. Tècnicament, en el tema de conceptes, en tema de treball, estem molt contents.
Escolta, ara que fèieu aquesta comparació amb el Barça, com estan les relacions ara mateix entre l'Espanyol i el Barça a nivell de futbol base? Perquè sempre una mica hi havia aquestes batalles de jo et fitxo, tu em fitxes i totes aquestes coses.
Jo no tinc relació amb el Barça.
No hi ha relació?
No, jo no tinc cap relació amb el Barça.
I no és una pena, Jordi?
No, la meva part, no. Jo estic molt bé com estic. Jo no tinc cap tipus de problema. Jo tinc la meva entitat, que és l'Espanyol. Treballem per ser, intentar ser els millors, i a partir d'aquí que faci el que vulgui. Jo no vaig a Can Barça a buscar cap jugador, ni tinc l'interès. Si algun jugador del Barça vol vindre al nostre club, li dirà al Barça, però en aquest moment no tinc cap interès en tenir una bona relació amb el Barça. És molt fàcil, és facilíssim trucar a la porta i dir: ei, estem aquí, anem a parlar, i ja veurem el que fem, però de moment no ha sigut així.
Dius que tu no vas a buscar jugadors allà, el Barça sí que ve a fitxar jugadors a l'Espanyol.
Ja són temes que hem parlat i que s'han sapigut, i a mi, pues, bueno, el dia que vaig tindre que dir-lo, ho vaig dir, ja tothom sap el que penso d'aquesta situació, i allà podeu fer el que facin, el que vulguin, no tinc cap tipus de problema, és sempre el mateix. Si marxa un jugador, vindrà un altre. Yeah. L'únic que sempre he dit que són les formes. Mm-hmm. No passa res per fer una trucada, jo quan fitxo un jugador faig una trucada i ja veu.
Canviem una mica el pas, Jordi, al primer equip, al Sergio González. A l'equip està jugant potser una mica millor dels punts que té?
Sí, bueno, jo crec que estem patint en algun moment o nerviosisme o, bueno, poca tranquil·litat en alguna ocasió, no? Jo crec que tenim un molt bon equip, tenim un bon entrenador, i que, bueno, treurem molts punts, jo crec que tindrà tranquil·litat.
No sé si estem una mica en una fase de trobar una mica l'equilibri, perquè ja es veu que la intenció del Sergio González és construir un equip que vulgui jugar bé al futbol, que vulgui tractar bé la pilota, però a la vegada ha de ser un equip que sigui sòlid al darrere, no? Jo crec que igual l'equip està en una fase de trobar una mica això, no?
Sí, jo crec que estem en una fase d'integració de jugadors al concepte del que vol el míster. A poc a poc va aconseguint que els jugadors entrin en la seva dinàmica, i en un futur crec que veurem un equip rocós, com va ser l'any passat el filial, quan va agafar Sergio l'equip, un equip rocós, un equip que juga de futbol, que tracta bé la pilota, però quan té que defensar, defensa fort, i això és fonamental. L'equilibri entre l'atac i la defensa és fonamental, i més a primera divisió.
Tu, que va ser la bandera dels extrems dels anys 90 a l'Espanyol, i potser no només a l'Espanyol, sinó al futbol espanyol, l'Espanyol aquesta temporada ha recuperat els extrems. Paco Montañés per l'esquerra, Lucas Vázquez per la dreta. És un futbol que t'agrada, no? Jo veig a Lucas Vázquez i veig a tu.
Sí, bueno, la veritat és que és un jugador, són jugadors molt interessants, perquè en aquest moment el futbol mundial el que més es paga són els jugadors ràpids, els jugadors potents i els jugadors que poden obrir defenses per bandes, i nosaltres el tenim, o sigui, tenim jugadors que poden desequilibrar partits, i la meva intuïció em diu que a la segona volta aquests jugadors seran molt importants a l'Espanyol i donaran molts punts. Mm-hmm.
Molt bé, Jordi Lardín, gràcies per atendre'ns una vegada més, una abraçada forta, i repeteixo, felicitats per la feina, que està sortint bé, eh?
Moltes gràcies, una abraçada.
Que l'abraçada també és per l'Àngel Morales, que és la mà dreta del Jordi Lardini, que també està fent una excel·lent feina. Una abraçada, Jordi.
Gràcies, una abraçada.
García, García, García! Es va comprar un Ford Focus i ara en vol comprar un altre?
Per la meva germana, esclar, cap. És que com el Focus nou el llencen al desembre, el Focus d'ara el tenen en liquidació amb un descompte de 100.000 euros!
Vostè no deu estar muntant un concessionari de cotxes, oi, García?
Xarxa Ford de Catalunya.
Bàsquet, Albert. Víctor Sada, protagonista negatiu, s'ha lesionat i ha hagut de passar pel quiròfan.
Sí, a més, lesió important, estarà un temps també important de baixa, és a dir, que no li senta bé el canvi d'aire. Recordem que el juny Víctor Sada va tancar l'etapa com a jugador del Barça i va encetar aquesta nova amb el Morabanc Andorra, coincidint amb el retorn a la Lliga Endesa del conjunt andorrà. Víctor Sada, atenció, ha jugat dos partits i només 33 minuts, i es perdrà uns quants més, perquè fins al 2015 no tornarà a jugar. Ha estat operat ahir a la tarda d'una hèrnia discal lumbar, operat a la clínica de Xeus. La lesió, òbviament, és un problema pel jugador, però també per l'equip, pel Morabanc Andorra. Ell és una peça clau, està cridat a ser-ho. Avui Joan Peñarroya, el tècnic dels andorrans, ha hagut de sortir al pas de les informacions que apunten que van fitxar a un jugador lesionat.
Pues la fitxa venia de jugar 80 partits, crec, de competició oficial, jugant-se a títols, jugant Lliga Europea, patia moments en el qual l'esquena li donava problemes, però mai li impedien ni entrenar ni jugar. Pel que sigui, pues aquesta lesió s'ha fet més gran, i aquí pues ha tingut uns episodis que afectaven el nervi ciàtic que no els havia tingut mai a la seva carrera.
Sada de baixa.
El club no fitxa un jugador lesionat.
Efectivament, el club no fitxa un jugador lesionat, diu Joan Peñarroya. Sada de baixa i el Morabanc Andorra, que ja li busca recanvi. Veurem si el tenen per dissabte, 9 de la nit, partit interessant, eh? Andorra-Penya.
I atenció, que tenim un cas de dopatge a l'Hockey Lliga. Àngel Rodríguez, jugador del Vendrell. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Rodríguez dio positivo la temporada pasada por metilhexanamina, una sustancia presente en un suplemento nutricional, aunque fue hace un mes cuando el comité de antidopaje le comunicó la sanción de dos temporadas. El Vendrell defiende que el jugador no era consciente de la presencia de la sustancia en un complejo vitamínico y está intentando preparar la defensa para que se le retire el castigo. Lo explica en declaraciones a Sportscope Joan Colet, portavoz del conjunto tarraconense.
Es va prendre aquesta substància de forma totalment inconscient i involuntària, i per tant per nosaltres l'Àngel és innocent i estem treballant perquè aquesta sanció quedi anul·lada i que l'Àngel pugui tornar a jugar el més aviat possible.
I hi ha precedents?
Perquè he anat seguint així per la premsa, havien donat positiu per substàncies que ells inconscientment havien pres amb altres tipus de suplements o aliments.
I què va passar?
En alguns casos he vist que se'ls ha arribat a reduir la sanció, i en altres que no se n'han sortit en demostrar la seva innocència.
Se deduce, por tanto, que es complicado que a Rodríguez se le retire por completo la sanción de dos temporadas. Tratándose de un jugador de hockey, podemos decir que sería un buen palo.
Superstar. Bona tarda, companys. Lo que és un palo és no ir documentado a les ruedas de premsa. Això mai li hagués passat a la nostra Sílvia Ortiz. Nolito, rueda de premsa amb la selecció.
Bueno, Nolito, el sábado es tu cumpleaños. Qué mejor regalo que jugar, ¿no? Ese partido con Bielorrusia en Andalucía, tu tierra.
Bueno, mi cumpleaños fue el 15 de octubre ya. Bueno, buenos días.
Buenos días, lo primero.
No pasa nada, hombre.
Es Nolito ya, aquí ya. Jajajiji. Que no, no sí, entra la risa.
Hay que cambiar el disco, ¿eh?
Jajajiji, pero chato, hay que cambiar el disco e ir bien documentado a las rodes de premsa. Mai li hagués passat a la nostra Sílvia Ortiz. Nolito és un dels seus cromos. Escolti, Ballori, última hora.
Última hora.
Selecció. Bruno Soriano ocupa la plaça de Cesc Fàbregas a la convocatòria de Vicente del Bosque. Ja és oficial, Marroc desqualificada de la Copa d'Àfrica perquè s'ha tornat a negar a organitzar l'edició del 2015.
Gràcies, Gil.
De res.
Gràcies, Oli.
A tu.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra. Cap a 6:45 al programa a la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. We'll be right back.